A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
L'acord que es va oficialitzar en el darrer ple municipal, l'acord sobre el pressupost de l'any 2014 i les ordenances fiscals per aquest 2014. Saben vostès que el mateix dilluns del ple municipal, a través dels mitjans i de les xarxes socials, es feia pública aquella fotografia que, d'alguna manera, oficialitzava un acord entre el govern de Sitges, el govern format per Convergència i Unió, Sitges Grup Independent i Nou Horitzó, i el principal grup de l'oposició, el Partit dels Socialistes, per tirar endavant el pressupost de l'any que ve. Miquel Forns, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Què significa aquella foto?
Significa, bàsicament, el que es volia plasmar, que era un acord econòmic, diguem, pel pressupost, un acord que inclou tot el que es podrà desenvolupar al llarg del 2014, tant en l'apartat d'ingressos com l'apartat de despeses, però també es volia plasmar, jo crec, que en temps difícils, en temps de dificultats, els dos, segments polítics del municipi, govern i en aquest cas oposició representada pel partit majoritari de l'oposició, eren capaços, són capaços, de posar-se d'acord amb les grans qüestions de Sitges. Jo crec que són les dues coses. Una molt concreta, que és l'exercici 2014, i l'altra la voluntat política de ser capaços de posar-nos d'acord.
Algú ens deia, i no sabem si és un plantejament, vaja, fins a cert punt pot semblar raonable, vos us dedicareu perpètuament a la vida política?
No entra en el meu full de ruta personal.
Creieu...
No hi entra, de totes maneres, la vida dona tants toms que mai,
que
mai
no
es pot assegurar,
mai, no?
Però no hi entra.
Creieu d'alguna manera que Ricard Vicente tampoc es dedicarà tota la seva vida a la vida política?
Això li hauríeu de preguntar amb ell.
És que
no,
perquè algú té
no
la
li he preguntat mai, tampoc m'ho he expressat
però
mai.
Però perquè algú té la sensació de dir que aquest acord també té relació amb dues persones que han pogut fer una certa abstracció de l'entorn o de la ideologia o de la militància per posar sobre la taula aquests temes.
Ni Ricard Vicente ni jo mateix som nous en política. Ni Ricard Vicente ni jo mateix hem entrat a militar al Partit Socialista
abans
i a Convergència i Unió abans d'ahir. Tots dos, de ben joves, hem format part d'una manera o d'altra, amb més responsabilitats o menys, de les nostres respectives formacions polítiques. Però no hem estat tampoc protagonistes a primera línia d'un passat que encara pesa en el si del Partit Socialista i en el si de Convergència i Unió.
Això ha ajudat?
Això ha ajudat, òbviament que ha ajudat. Òbviament que ha ajudat. I sobretot l'interès i jo crec que la vocació d'ambdues formacions o de les direccions d'ambdues formacions i també del Sitges Grup Independent i de Nou Horitzó, doncs de que realment en aquest moment el diàleg es posava per damunt de tot, així ho vam dir quan el govern va quedar en minoria aquest estiu, i aquest setembre, perdó, i per tant això ha passat davant de tot i hem estat capaços de teixir una complicitat política amb propostes molt concretes en benefici de Sitges i per descomptat de cada un dels sitgetans i les sitgetanes.
Ricard Vicente deia que assumia el cert risc de donar suport així d'una forma tan explícita al govern i no sabem si l'alcalde també a casa seva, a casa de Convergència i Unió, ha hagut de fer moltes explicacions a l'entorn d'aquest pacte o no.
No podem negar que fruit de la història de la democràcia a Sitges, de l'alternança política entre Convergència i Unió i el PSC a l'alcaldia de Sitges en aquests últims 30 anys, i de tot el que se'n deriva d'això, de bo i de dolent, i a Sitges la política municipal que es viu d'una manera molt intensa, entrant fins i tot en el terreny personal i familiar, i que desgraciadament o malauradament ha viscut capítols molt, molt agressius en aquest sentit, doncs lògicament un pacte d'aquest tipus que feia molts anys que no es produïa, doncs ha generat amb algunes persones doncs, remoure doncs, certes qüestions del passat que no han agradat.
Vull dir, per si directament però Miquel Forn s'ha trobat algú que digui, però què fas?
No, què fas no, però com és possible, fins a quin punt es pot arribar amb això, no hi havia altres opcions, etc. Això no ho negaré. Hi ha una part de militants o de simpatitzants que, degut a aquest històric que portem a sobre als dos partits, doncs hi passa. Ara, un cop es posa tot sobre la taula, un cop es diu, senyors, Sitges està d'aquesta manera, Sitges necessita que actuem urgentment d'aquesta altra manera, que prenguem decisions i les hem de prendre amb aquells que les vulguin prendre i que conflueixin en els punts del pla de mandat. Un cop s'ha fet aquestes explicacions, ningú es queda en les vísceres. Vull dir, tothom és molt raonable, tothom té molt de sentit comú de que realment s'ha d'anar per aquí.
Heu hagut d'explicar-vos molt a tots aquells que pensen, home, ens hem passat la meitat de la legislatura, que si jo et fico el dit a l'ull a tu i que si tu em fiques el dit a l'ull a mi...
No m'he hagut d'explicar molt, si, concretament, i en el cas propi fins i tot de la militància, dels simpatitzants, en el cas concret de Convergència i Unió, i em penso que també ho puc parlar, en aquest cas, en nom de Sitges Grup Independent i de l'Horitzó, perquè realment aquest escenari és una mica el que ha vingut derivat de la majoria... de governar en minoria. Uh-huh. Però per altra banda, una mica és el que hem anat dient. Teníem 2 anys de mandat de severa rigorositat pressupostària i de molt poques possibilitats de fer coses, i una segona part de legislatura, doncs, amb les finances ordenades, organitzades, amb el deute molt controlat, i que per tant permetrien fer construir molts projectes, no? I en aquest escenari, amb aquest dibuix, doncs ha sigut fàcil trobar complicitats.
Així que el senyor Jordi Mas tenia part de raó. Això no hagués passat mai si el govern no hagués estat en minoria? Mai.
Hagués estat més difícil, perquè hi entraria un quart element, diguem, en l'escenari del diàleg, que és el Partit Popular, que ja no hi és, i per tant, bé, doncs tot hauria sigut diferent. I no és el mateix governar en majoria en la qual el diàleg el tens a dins propi de la coalició de govern, que doncs haver de buscar aquest diàleg més enllà de la coalició de govern.
Us ho preguntem per si molts poden pensar. Sembla mentida com, diguem-ne, la Unió o el Pacte ha vingut en un moment relativament millor, i tant de bo havies vingut quan les coses estaven tan fumudes en el seu moment i
era molt difícil.
Era molt difícil. Hi havia
juny,
què? Massa...
Jo no ho he negat mai.
Massa ressaca.
El juny del 2011 es va posar sobre la taula un possible pacte sociovergent amb l'alcaldia de Sitges. Es va posar sobre la taula, però tant les executives dels partits, en aquest cas el meu, de la Federació de Convergència i Unió, com els militants, simpatitzants, compartia tothom que no era el moment, perquè veníem d'on veníem i perquè calia, amb la lectura que nosaltres fèiem de les eleccions municipals, un canvi rotund polític i en la gestió. Que això va derivar als acords que es van materialitzar amb el pacte d'investidura per l'alcaldia, amb el Partit Popular, amb Sitges Grup Independent i Nou Horitzó. Mm. 2 anys després, les coses han canviat molt. El país ha canviat molt, també. El país ha canviat molt. Per tant, estem en una altra situació, en un altre escenari, i precisament la política en aquest sentit s'adapta a cada moment en els temps i en la realitat que viu, no? Hi ha hagut un element de necessitat, cert, no es pot negar, però també hi ha hagut una voluntat de diàleg des del primer moment. Ho vam dir al setembre i ho hem mantingut i ho mantenim. Encara no s'ha acabat el procés de debat del pressupost i de les ordenances. Continuarem dialogant amb aquelles forces polítiques que tinguin interès i amb aquelles plataformes ciutadanes que també, com ja han manifestat, hi tenen interès.
Ara ens hi posarem amb alguns d'aquests temes que formen part de les al·legacions o d'aquest període d'al·legacions en el qual segurament en sortiran allò, propostes per afinar encara una mica més algunes de les qüestions bàsiques del pressupost. Us ha semblat que la CUP va posar el fil a l'agulla a l'hora de proposar un debat conjunt d'ordenances i pressupost, però el jersei l'han acabat fent Partit Socialista i Convergència i Unió? O equip de govern
de
en general?
De vegades el jersei o la bufanda l'acaba fent qui
té la possibilitat.
Qui agafa les agulles i cus i es posa a treballar. Vull dir, aquí és veritat que aquí va haver un grup municipal, que és la CUP, que va proposar, escoltem, nosaltres som del parer, a través d'una moció, de que ordenances i pressupost s'haurien de debatre conjuntament, ens agradaria que es fes el mes d'octubre, en junta de portaveus es va parlar, es va debatre en el ple i majoritàriament o per unanimitat, ara no recordo el detall, es va aprovar fer-ho així. A partir d'aquell moment ens vam posar a debatre tots els grups municipals ordenances i pressupost amb les mateixes condicions. Va oferir el govern a tots els grups de l'oposició les mateixes condicions. el grup que més ho ha treballat, el grup que va entrar més en el detall, el grup que va manifestar més interès dia rere dia va ser el Partit Socialista.
O sigui, ningú pot dir en veu alta que s'hagi sentit exclòs d'aquesta negociació.
I si ho diu, menteix.
I si ho diu, menteix.
Falta la veritat. Si ho diu, falta la veritat. El grup municipal de l'oposició,
no, que perquè ho hagi dit ningú, eh?
Més però interès si alguna... ha demostrat amb documents, amb treball, amb partides, amb criteris polítics, però materialitzats en el pressupost, és a dir, amb partides pressupostàries molt concretes, ha estat el Partit Socialista. Ha demostrat en aquest sentit voluntat de diàleg, voluntat d'acord i a més uns criteris polítics molt clars, eh? Que una mica es van posar de manifest en la moció que van proposar en l'anterior ple, una mica una moció que deia línies de que hauria de tenir l'Ajuntament i que per cert es va tombar, no es va aprovar, no? Però una mica allò va ser el full de ruta per on aniria la negociació.
Queda alguna qüestió, algun serrell pendent d'aquesta negociació amb el PSC? Davant del que ens deia el mateix Enric Arbicente, bé, encara que falta saber el romanent de tresoreria, encara falta tancar aquest 2013 i, per tant, què es pot fer o què no es pot fer amb determinades xifres que es puguin posar sobre la taula encara?
Hi pot haver algun serrell que hagi quedat pendent. A mi no em consta especialment, sobretot perquè els criteris polítics d'aquest pressupost estan marcats. Baixada d'impostos i taxes, més diners, més partides pels serveis destinats a les persones i recuperar doncs, aquelles regidories, aquelles àrees que havien estat més afectades amb la disminució doncs, de diners per poder fer projectes, doncs una mica recuperar per poder tirar endavant aquests projectes. I sempre assegurant la sostenibilitat dels serveis públics. Aquest ha estat els criteris i el marc general en el qual ens hem mogut. Per tant, a partir d'aquí, si hi ha alguna cosa que es pugui polir, la podem polir, però el pacte, l'acord inclou l'aprovació inicial i l'aprovació definitiva, entenent doncs que cap grup es desmarcarà, diguem, d'aquests criteris. Òbviament, si això vol dir durant aquest procés de que algun grup municipal més es pot sumar a l'acord, doncs posant coses sobre la taula, propostes molt concretes que es puguin debatre i que s'acceptin, estem oberts, per tant sí que pot haver una lleugera variació o a través d'alguna entitat, alguna associació de veïns, alguna plataforma que també pugui fer alguna aportació en positiu.
Perquè aquesta possibilitat d'afinar encara una mica més el coeficient multiplicador de l'IBI, la contempleu?
Pensem que l'IBI en tant que impost generalista i l'impost municipal més important i que a més és el que diríem que juntament amb la taxa d'escombraries aglutina el que en diguem la pressió fiscal sobre municipal, sobre directe, sobre cada ciutadà i ciutadana de Sitges, ha tingut un debat molt profund. Pensem que qualsevol disminució a la baixa que hi hagi del tipus voldrà dir menys ingressos i, per tant, voldrà dir que haurem de tocar el capítol de despeses. Incrementar-lo no podem, perquè tenim un sostre de despesa marcat per llei estatal que en aquest sentit no ens dona cap marge. Però a la baixa voldria dir tocar despesa. De bon l'hem de tocar. Incrementem la despesa amb seguretat en aquest 2014. L'incrementem amb serveis socials, l'incrementem amb turisme, l'incrementem amb esport. Inclús en el capítol de cultura, tradicions i festes, que es havia vist molt minvat aquests últims dos anys, no? Per tant, disminuir el tipus voldria dir tocar alguna d'aquestes despeses, perquè tornar a deute, això sí que ja no ho podem tocar perquè també estem en aquest sentit tutelats, no?
Fins que no es baixi del 110, no?
Fins que no baixem del 110, que esperem que sigui en el següent exercici, que realment ens trobem en una posició còmoda ja i no, per sota d'aquesta ràtio del 110%, que és el que una mica ens lliga de peus i mans.
Quan tenim el regidor Jordi Mas aquí, li dèiem, esclar, aquest pragmatisme tan estricte del regidor, si d'alguna forma havia topat amb una certa, no sé si dir mà esquerra, o una certa sensibilitat que li podien exigir més d'un col·lectiu per dir, home, no apretis tant i deixa anar una mica. L'alcalde en algun moment, i gairebé agafaríem aquests dos anys, els dos anys de l'austeritat, ja no diem autarquia perquè seria exagerar, però fiquem austeritat plena o amb ganes, en algun moment he pensat... ens estem passant o ho estem apretant massa, això?
Jo el que m'he lamentat políticament i potser personalment, home, a vegades fins i tot entristit d'aquests dos anys, és estar tan lligat de peus i mans degut a la situació d'endeutament i de tresoreria col·lapsada. Veure, és molt dur que vinguin a veure proveïdors. Ara ja no passa, però pensem que hem passat de pagar les factures dels proveïdors entre 24 i 30 mesos que trigàvem al principi de la legislatura, ara que paguem a 2-3 mesos. Doncs que vingui a veure't amb un proveïdor que té una factura quantiosa, que et demana gairebé de genolls que l'Ajuntament li pagui aquesta factura perquè d'ella depèn les nòmines dels seus treballadors o d'ella depèn qualsevol projecte petit que vulgui tirar endavant a la seva empresa, és molt trist. Que vinguin a veure entitats en el límit de la seva tresoreria per fer activitats que en el fons dinamitzen el teixit civil, cívic, social, cultural, esportiu de Sitges i no puguis fer més, això entristeix molt, entristeix molt. La figura del regidor d'Hisenda, jo que tinc l'oportunitat de poder parlar amb molts alcaldes i alcaldesses, més o menys el perfil és el mateix a tot arreu. És la persona que té la clau, per dir-ho d'una manera, doncs de la caixa, per dir-ho anecdòticament. Mm-hmm. No? I per tant, la seva principal responsabilitat és que l'execució del pressupost correspongui al que està determinat i al que està aprovat. Per tant, si això s'associa doncs, en que té una actitud més rigorosa o el control més severa, és una manera de dir-ho. Però en el perfil dels regidors d'Hisenda, més o menys, tothom agafa, adopta aquesta mateixa actitud.
Ens acabareu dient que els ajuntaments necessiten gent així perquè si no es deixarien anar els regidors, si no direm que la mínima, però vaja.
Qualsevol entitat necessita un tresorer...
Que posi el freno.
Que posi el fre. Qualsevol entitat, qualsevol organització, l'administració pública també.
L'ha posat el freno, eh?
L'ha posat...
I la marxa, vaja.
Però els resultats... Però els resultats d'aquest fre de mà avalen aquesta política. Aquests dos anys que venen podrem fer moltes més coses perquè tenim el deute controlat, organitzat, perquè paguem a 2-3 mesos, perquè hem reduït el dèficit a zero, malgrat el deute, òbviament, els bancs ha augmentat, i perquè realment les finances municipals estan donant un tomb i estem sortint d'aquell pou.
Ara, òbviament, és més fàcil parlar perquè ha passat tot aquest període, però aquells que us poden dir, home, és que heu fet una mica de gairebé de terra cremada perquè no ha quedat... Tothom ha hagut de fer un esforç molt gran aquí.
El país ha hagut de fer un esforç molt gran. És que estem en una situació, els pressupostos de la Generalitat tampoc no ens donen moltes alegries. Els pressupostos de l'Estat, sobretot vers Catalunya, tampoc ens donen moltes alegries. El país està en una situació molt complicada. I no és que hi hagi una política de terra cremada. En qualsevol cas, si algú va cremar la terra va ser uns anys enrere, quan es va fer un dispendi general que l'estem pagant tots.
Allò de sempre, no? Que els ciutadans diran oi, escolti'm, quina culpa en tinc jo? Si els diners no els controlava jo.
Sí, però ara exigim molt.
Ara,
eh?
sí,
ara no, exigim no. molt. Bé. Exigíem en el passat, tant com ara? O ja ens anava bé tot? Tots en el fons, tots, eh? Uns i altres, hem anat on hem anat. I ara ens toca posar ordre. I estem posant ordre, i n'estem sortint. I les notícies positives que s'estan generant a Sitges, des del sector privat, des del teixit associatiu, des del propi ajuntament, estan dient, són un missatge positiu de que ens n'estem en sortint i que anem endavant.
El dilluns del ple municipal veu parlar de l'Escola Agnès de Sitges, veu parlar amb un cert, vaja, diguem, un lament en veu alta, de dir, hem anat a la conselleria, i veu acabar gairebé parlant com els farmacèutics, dient, és que ja no ens creguem res, voleu fer el favor de posar això sobre la taula d'una vegada i que ho pugui veure amb els meus ulls? I això sembla que ha passat aquesta setmana, com a mínim, al punt de partida del que l'alcalde manifestava que volia veure en aquell ple dels pressupostos. Amb la licitació de la redacció del projecte executiu de l'escola, d'alguna manera, l'equip de govern pensa que aquell pla B que potser havia de posar sobre la taula si la Generalitat no feia el pas queda descartat, es pot descartar o no encara?
Jo no el descartaria, entre altres coses, perquè hi ha una moció aprovada pel ple. I, per tant, aquesta moció, mentre no es digui el contrari, és d'obligat compliment. Per tant, Sitges en aquest moment, si la Generalitat, si la Conselleria d'Ensenyament no compleix els seus compromisos amb l'Escola Agnès de Sitges, té un pla B, que és, d'alguna manera, i ja veurem com, i ja veurem de quina manera ho negociem també tots plegats els grups polítics, perquè, òbviament, si hem de buscar 5 milions d'euros, si volem assumir tota la totalitat del que costaria la construcció de la nova escola, Agnès, doncs hauríem de veure d'on surten, però tenim aquesta proposta, diguem, guardada per si de cas. Jo no la descarto. En aquest moment, la Generalitat, la Conselleria d'Ensenyament, a través d'infraestructures de la Generalitat, de GISA, ha tret la licitació de la redacció del projecte bàsic i executiu de l'escola, perquè hem de pensar que ja existia el projecte ja existia, però per una escola de dues línies.
Exactament,
dues
línies, i ara s'ha de fer un projecte per l'escola d'una línia.
Dues classes per curs, diguéssim. Ara s'ha de fer un nou projecte, doncs perquè demogràficament Sitges ha canviat, i per tant en aquest moment no hi ha la necessitat de construir una escola tan gran.
Qui ens escolti deu pensar, ara torna't a gastar diners per fer un projecte.
No, qui ens escolti, és el primer que vaig pensar.
És el primer que veu pensar, sí, allò de dir, home, ara que faries una goma d'esborrar, doncs bé, escolta'm, si eren de dues, doncs escolta'm, rebaixo un pis, fes el que vulguis, tal. No,
aquesta visió simplista, si voleu, la vam fer també.
La veu fet.
Tragueu una planta, ja haurem acabat. No baixi això.
Ara
no
300.000 euros no ara per redactar un altre projecte, que amb 300.000 euros, suposo, bé, no
podríem
cal
l'Ajuntament. Coses.
Tothom deu pensar que amb 300.000 euros es poden fer moltes coses a la vida. Ara.
Però com que no es va fer quan tocava, quan hi havia el projecte, perquè ara ja tindríem l'escola de dues línies, doncs bé, entrem en aquesta dinàmica amb dol l'ànima, Vull dir, jo quan m'ho van dir, vull dir, vaja...
Com si a la Generalitat li sobressin els diners, també.
Bueno, en qualsevol cas, s'ha de fer aquesta licitació.
Us creieu la conselleria una mica més?
Jo me l'he cregut quan ho he vist publicat.
D'acord.
I així li vaig expressar amb el director general, que per cert és nou.
Això és com l'episodi bíblic, gairebé.
Bé, jo de vegades...
Fins que no el govern, no?
De vegades haig de recorrer a la Bíblia, per si un cas.
Per si un cas. O sigui que fins que no he pogut tocar l'anafra. No d'allò. És nou el director ara de...
Amb l'anterior
director... És a dir, l'home que ha de venir aquí a Sitges a parlar amb els pares i a dir-ho...
A parlar amb els portaveus.
A parlar amb els portaveus.
Municipals. És el nou director general, senyor Llobet, perquè amb l'anterior director doncs, ens hi vam veure tant la senyora Villalluís com jo mateix diverses vegades, i tot era fixar dates i no complir-se. Per tant, què li vam dir al director?
No deu haver saltat per això l'altre director.
Ho desconec.
Bé, total, que n'hi ha un que ha dit que sí.
La qüestió
sí,
és que hi ha el nou director. El nou director es va comprometre amb un calendari. De moment, el que ens va dir és que abans de 31 de desembre es produiria l'anunci de licitació. S'ha fet, i el compromís de venir a Sitges a explicar la temporització, el calendari de com es realitzarà la licitació de les obres, etc, etc. Ell també vindrà a fer-ho en el proper mes en els portaveus municipals. Però una qüestió de credibilitat. Així li ben transmetre a la conselleria. La regidora, l'alcalde, estan cansats d'explicar uns compromisos de calendari que ni la comunitat educativa de Sitges ni els portaveus municipals ja es creuen, perquè ho hem dit tantes vegades que ja la credibilitat es posa en dubte. Per tant, que sigui la mateixa conselleria la que baixi i ho expliqui. I així ha anat.
I aquest és el compromís que encara s'ha de complir, s'hagi publicat o no?
És el compromís que ha adoptat el nou director general i que ha compartit. Perquè realment ha dit que no entenia perquè no s'havia complert quan hi havia la partida pressupostària i quan tot estava fet.
Us ho preguntàvem perquè, tot i que hi ha la moció sobre la taula d'obligat compliment i tot i que hi ha aquesta pensada d'entre 4 i 5 milions d'euros, suposo que esclar, és molt diferent aprovar inicialment un pressupost que ho contempli o que no ho contempli, i aquesta seria una partida sobrevinguda d'aquelles que caldria doncs, posar-se amb molta sensibilitat amb els números sobre la taula.
No? Sí, però no és una qüestió fàcil. No és una qüestió fàcil de cop i volta incorporar doncs, una despesa de 5 milions d'euros en un pressupost que ja està molt ajustat, que està molt equilibrat, que es situa al voltant dels 40 milions d'euros. Ara, és una voluntat política del ple de l'Ajuntament. És una voluntat política que el govern comparteix plenament. Per tant, si hi ha una voluntat política, es veuria de quina manera es pot materialitzar. Òbviament es tindrien que tocar potser algunes partides, òbviament, però potser...
Perquè no estaríem parlant de 5 milions de cop.
No estaríem parlant de 5 milions de cop, pot ser en diferents anualitats. I una altra qüestió, no té per què el municipi, amb aquest acord que es pugui arribar amb la Generalitat, assumir, avançar el 100% del cost. Es pot fer a mitges, com han fet altres municipis, es pot fer amb uns percentatges, etc, etc. A l'augment de parlar-ne, veuríem les possibilitats d'uns i altres, però el compromís, insisteixo, hi és, i a més hi ha un acord de ple.
Això pot ser una d'aquelles circumstàncies sobrevingudes que facin, diguem-ne, haver de replantejar pressupost. La sentència judicial a l'entorn de les educadores de les llars d'infants també ho pot fer...
Pot passar. Depèn dels imports, depèn de si són favorables o no a l'Ajuntament... Òbviament. la dinàmica pròpia de l'execució del pressupost ja hi porta això. Habitualment, si recordeu, en els plenaris municipals i també les juntes de govern, en funció de l'import, modifiquen el crèdit del pressupost en funció doncs, si s'han de bellugar partides, en funció doncs, de la realitat de Sitges, de com van evolucionant els projectes municipals o les necessitats que puguin tenir els ciutadans.
Els recursos que poden haver presentat Bankia i Altiare a l'acord amb l'administrador concursal del Reference també poden fer trontollar el pressupost post o no, si se'n surten o no.
Hauríem de veure fins a quin punt arriben, si se'n surten. Deixem-ho... Òbviament, jo sempre he dit...
Deixem-ho en aquells 590.000 euros que ja estan...
Jo sempre dic que l'Ajuntament de Sitges en aquests últims anys ha tingut unes situacions d'inseguretat jurídica derivades de decisions que s'han pres, doncs, com a mínim, molt qüestionables i que estan en mans judicials i que al voltant de tot això, doncs, bé, hi ha tot un seguit d'amenaça pressupostària doncs, o financera que qualsevol moment pot caure sobre l'Ajuntament. No? Bé, la nostra responsabilitat és saber una mica doncs, maniobrar en aquesta situació i que mai el perjudicat directe sigui el ciutadà o la ciutadana o els serveis públics que hem de prestar. Aquesta és la nostra responsabilitat.
L'alcalde sap on són les actes de l'any 2009 del Reference? Perquè el senyor Carreter va dir que havia desaparegut.
Jo no les tinc, li ben asseguro. I hi ha hagut unes actes que no han aparegut mai. No ho sabem.
Algú les deu tenir?
Nosaltres les vam reclamar a qui és el dipositari o, diguem, la persona, el càrrec que ha de vetllar per guardar les actes, que és el secretari del Consell d'Administració, però no han sortit. Ja es reclamaran via judicial, si s'escau.
Us agafeu més o menys la precisió que ens va fer el mateix Jorge Carretero que la documentació que no interessa desapareix?
No, jo no estic en aquest moment amb...
En condicions de poder firmar això.
De poder firmar el que en dieu d'aquesta manera tan categòrica. No...
El que va dir ell d'aquesta manera tan categòrica.
El que vostè em diu que va dir...
I que nosaltres vam fer cara de resposta a una afirmació categòrica.
Jo no estic en disposició de poder fer aquesta manifestació tan rotunda. Però si més no, m'estranya que desapareguin unes actes i que un secretari advocat de professió i d'un bufet prestigiós no trobi unes actes. Però com que una vegada jo també perdo les claus de casa, doncs no ho sé, vull dir...
Si per claus en podeu...
Passar, no ho sé.
Ho podeu canviar el pany.
Sempre.
Aquí ho referen, és més difícil de canviar això. Eh?
Sí, sí, sí.
Com ha anat aquest trasllat? És a dir, per tots aquells que puguin dir bé, com ha acabat tot això? On són ara aquests departaments municipals? Com s'ha reestructurat la casa d'alguna manera en els espais per poder resoldre aquest assumpte des del punt de vista funcional?
En aquest moment tenim el trasllat acabat. Totes les dependències municipals estan ocupades en edificis de propietat o en edificis públics, diguem, d'altres administracions, com és el cas de Miramar, que és de la Diputació, i per tant aquí hi ha un estalvi molt gran amb la diguem, el que és amb lloguers d'altres dependències, com era la mateixa dels Sitges Reference. Això sí, clar, això és el que hem guanyat estalvi, hem perdut en aquest sentit doncs, centralització de tots els serveis administratius. No? Bé, en un futur, espero, doncs que pugui l'Ajuntament de Sitges estar en capacitat de poder invertir en un nou edifici administratiu, que aquí hi ha consens polític de que realment el dia de demà Sitges hauria disposat d'un nou ajuntament, entre cometes, sobretot com a edifici administratiu, no tant com a edifici de seu institucional, que de seu institucional, sota el meu criteri, només n'hi ha una, que és la Casa de la Vila, però com a edifici administratiu, amb tots els serveis centralitzats, hem de continuar aspirant-hi.
Dues qüestions molt de vida quotidiana del dia a dia. En el cas dels serveis socials, en el darrer ple municipal també es va posar molt sobre la taula fins a quin punt els serveis socials estan exercint una funció molt, molt, molt intensa davant de les necessitats socials que hi ha a Sitges i fins a quin punt també es pot augmentar o es pot reforçar tot el que és l'estructura de serveis socials.
Realment s'ha intensificat moltíssim la demanda de prestacions socials.
És a dir, hi ha més gent demanant, eh?
Hi ha més gent. Hi ha més gent, més persones demanant prestacions, òbviament, perquè la situació de crisi, de severa crisi llarga, doncs també afecta a molts sitgetans i a moltes sitgetanes, malgrat la taxa d'atur doncs, sigui de les més baixes del país i la més baixa de la comarca, situant-nos al voltant del 9, entre el 9 i el 10%.
Hi ha gent al carrer?
Ja tenim detectades algunes persones vivint amb indigència. Quan serveis socials ho detecta, o bé a través doncs, d'un veí que de la manera més normal doncs,
pugui dir, veig aquesta persona cada nit aquí, per exemple,
això, o la policia local amb el seu servei d'atenció comunitària ho detecta, de la qualsevol manera que els serveis socials doncs, tenen coneixement, òbviament el primer objectiu és atendre aquella persona i les seves necessitats. També haig de dir que en el cas de la indigència i en el cas de les persones sense sostre la problemàtica és difícil perquè molt sovint les persones doncs, determinats serveis que van lligats a determinades obligacions o a deures, doncs no els accepten i a vegades es fa difícil, difícil ajudar.
Voleu dir que hi ha persones que encara que es puguin trobar en una situació molt, molt, molt complicada, prefereixen o no accepten un cert ajut de serveis socials?
No accepten, de vegades no toleren unes certes normatives.
D'acord.
Normatives, deures, sobretot.
És a dir, encara que costi de creure, hi ha persones que prefereixen estar d'aquesta manera abans que algú les estigui vetllant?
Ens ha passat, i no dic que sigui sigui molts casos,
no, només us ho preguntem per aquells que puguin pensar bé que no fa res ningú per aquestes persones.
A vegades m'he trobat persones que m'han aturat pel carrer, escolta, hi ha aquesta persona, com és que no feu
res?
Com és que no feu res? Òbviament, quan fas el seguiment a través de l'assistenta social o de l'assistent social, te n'adones que el servei que es va posar en marxa, que s'ha fet tot el que es podia fer, però de vegades la persona doncs es nega a rebre determinats ajuts perquè això implica, doncs, potser, doncs, en lloc de dormir doncs, a l'intempèrie, doncs, anar a dormir a un alberg a Vilafranca, perquè Sitges no té alberg propi. I la gent potser prefereix doncs, no marxar de l'entorn de Sitges.
És una d'aquelles coses que cal plantejar o no?
És una de les qüestions que cal plantejar. Nosaltres sempre hem dit que Sitges necessitem tenir pisos d'urgència social municipals. Això és una de les qüestions que estem treballant amb la Generalitat i que ens agradaria que els pisos dos mestres
aquests pisos
del carrer Sant Durat, que estem treballant per obtenir com a pisos també tutelats per la Fundació Maria i també per l'Ajuntament de Sitges perquè ens pugui, doncs, en aquest sentit, ajudar en aquelles urgències, aquesta o altres que puguin sorgir, en el cas de violència de gènere, en altres casos, que puguem tenir doncs, una vivenda temporal per a aquestes persones.
Un dia hauríem de reunir els alcaldes que han estat i són. Per què costen tant, de vegades, les tramitacions? Encara que siguin
perquè hi ha un procés judicial aquí, en aquest cas.
D'acord. És a dir, encara que siguin per motius tan evidents com allò de dir, bé, si hi ha persones en aquesta situació, no es pot agilitzar més tot això?
En el cas dels pisos dels mestres, de la Casa dels Mestres d'aquí al carrer Sant Honorat, hi ha una qüestió judicial entre mi.
Que pesa sobre aquí fins que no es resolgui.
Per tant, això ha entorpit molt el pas i, a més, llavors ha de quedar clar qui assumeix la responsabilitat de rehabilitació dels pisos, perquè alguns s'han de rehabilitar, etcètera, etcètera. No? I haig de dir que, en aquest cas, jo mateix he trobat feixuc el procés i excessivament llarg.
Com que estàvem amb la qüestió de serveis socials, què diuen les taxacions de l'hospital?
Bé, jo respecte a les taxacions de l'hospital, i això forma part d'una auditoria que ha encarregat el patronat de l'hospital, la setmana que ve penso que està prevista una reunió amb els portaveus municipals per informar-los del resultat de l'auditoria i, per tant, fins que no
informi... És a dir, l'auditoria s'ha fet, les taxacions s'han fet...
L'auditoria s'ha fet, està completada, està entregada a l'administració i als patrons de l'hospital. Em consta que el patronat de l'hospital també l'ha donat a conèixer a l'antic patronat, és a dir, el patronat, diguem, en el qual doncs, es van produir la venda de les finques afectades, i per tant jo, en el moment que es informi als portaveus municipals, doncs ja diré la meva opinió. Ara com ara... reservo a primer explicar-ho i que es donin totes les explicacions pertinents del resultat de les auditories als portaveus.
A l'alcalde li consta que s'hagin pogut vendre aquells immobles per sota del preu de mercat?
A mi em consta que realment no hi ha hagut cap sorpresa amb l'auditoria. Que el que fa uns mesos doncs,
ara que us escolti pensaria què era per l'alcalde una sorpresa amb l'auditoria?
Ho dic, el que va conduir la situació de crisi en el patronat, doncs les auditories, en certa manera, ho han confirmat.
O sigui que les auditories han confirmat que es va vendre per sota del preu de mercat?
Això és el que es veurà les properes setmanes, però dic, insisteixo, primer vull informar els portaveus municipals com és degut i fer els processos que convinguin. També pensem que aquesta auditoria la demanada al protectorat, la demanada a la Conselleria de Justícia de la Generalitat.
El protectorat, per als oients, que quedi clar que és l'organisme de la Generalitat que vetlla pel bon funcionament de les fundacions.
Correcte.
Més o menys és això.
Correcte, i per tant també se n'ha de donar compte a la Conselleria, i per tant fem els processos que toca, portaveus, la Conselleria de Justícia, i tindrem ocasió de parlar.
Una altra qüestió de peu de carrer. L'any que ve, com deia l'alcalde, hi haurà més inversió en seguretat. Una de peu de carrer per, no us deu haver arribat segurament, o almenys a nosaltres ens ho han fet arribar, a la zona del parc de Can Robert s'han produït certs episodis de violència gratuïta per part de joves?
Sí, sí, sí. És cert.
Què és això?
Sembla ser que les últimes setmanes, doncs derivat d'un enfrontament que hi va haver entre joves en una discoteca, doncs hi va haver alguna agressió física.
Més enllà de la discoteca, eh?
Sí, sí, ja, sí, 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 fora de la discoteca o al sortir d'una discoteca, ara no... Uh-huh.
Però és a dir, relacionat
amb la nit, diguéssim, eh? I l'endemà, doncs, la persona doncs, que va ser agredida aquella nit, doncs, va venir, diguem, acompanyada d'altres persones a buscar les persones que l'havien agredit. I això va generar
a la vegada,
l'endemà següent, a través de les xarxes socials, doncs que els dos, diguem,
grups
augmentessin de nombre i es citessin a Sitges per barallar-se. Això de seguida va ser detectat des del primer moment.
És una imatge molt cinematogràfica, aquesta.
Sí, sí, però és cert.
Però és cert, eh?
És cert, ha anat així. I tant la policia local com Mossos d'Esquadra, d'una manera molt diligent, des del primer moment van detectar que hi havia aquesta situació, perquè ells la van atendre des del primer moment, i la seva actuació bàsicament ha sigut dissuasiva, és a dir, presentar-se als cossos policials allà on citaven aquests grups per barallar-se, per dissuadir els grups. I així ha anat.
Que se citaven prop del parc de Can Robert, més o menys
prop del parc de Can Robert, prop del camp de rugby, un altre dia es havien citat a l'estació, a Baix Mar, i el flux de gent jove, de gent adolescent, també hi havia molts menors, doncs al voltant d'aquestes baralles anava recorrent en funció del lloc de convocatòria. La presència policial, insisteixo, ha sigut fonamental, i haig de dir que en aquest sentit, de seguida que es va detectar el problema, la setmana passada, a la Casa de la Vila ens vam reunir les regidories de Governació, d'Ensenyament, amb els directors dels instituts de Sitges i de l'Escola Pia, perquè ells, òbviament, també vivien la situació a través dels propis instituts.
Fem un parèntesi, alcalde. Diguem-ne, en aquests grups hi havia tant joves sitgetans com
joves
per
fora.
Com es deia, joves que havien vingut de fora,
sí,
expressament,
correcte.
Allò que se'n diu tan comú, armar brega, per dir-ho així.
Correcte, sí, 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 sí. Tal qual. I aleshores doncs, es va abordar amb la informació que es tenia dels instituts, que òbviament era informació doncs, de primera mà, en aquest sentit, i va anar en aquest sentit molt, de manera molt positiva, el treball conjunt, centres educatius, policia local, Mossos d'Esquadra o regidories, per això, sobretot per fer una presència policial, que fos dissuasiva i que evités el que s'ha evitat, és que hi hagués una baralla multitudinària. Això no ha passat, i diguem que fins i tot els Mossos d'Esquadra han anat casa per casa a parlar amb les famílies dels joves majors d'edat o menors
que havien participat,
a parlar-ne, i va haver un detingut fins i tot en algun moment. Bé, vull dir, i en aquest sentit sembla doncs que la cosa ara ja està més tranquil·la, i més, diguem, més pacífica.
També per aquells que ens puguin escoltar, fins a quin punt això és un episodi aïllat, reflecteix alguna cosa, si a la nit hi ha situacions complicades, diguem-ne, en el cas Corbà de Sitges o en determinats indrets de Sitges?
Amb les dades que tenim a la mà, és un episodi aïllat. Sitges no destaca per tenir uns episodis de violència juvenil o de conflictivitat juvenil, ni mitjans ni grans, més aviat baixos. Per tant, no obstant això, a nivell d'educació, a nivell de polítiques de joventut, a nivell de polítiques de seguretat, de prevenció, hem d'estar amatents.
Hi haurà més seguretat l'any que ve?
El pressupost augmenta en aquells camps que realment hem notat doncs, que fa falta, i que hi ha hagut una reivindicació ciutadana que hem fet nostra també com a govern, i que la compartim perquè forma part del pla de mandat. Seguretat, neteja, manteniment de la via pública, serveis socials, turisme... Seguretat és una d'elles. L'any que ve, per exemple, sortiran 6 places doncs, de policia a nivell d'interí per uns mesos, per reforçar precisament doncs, tota la policia local, i, per exemple, les últimes setmanes ja s'ha fet públic i s'ha materialitzat doncs un patrullatge diari al poble de Garraf i al nucli de les botigues, perquè realment era una reivindicació veïnal de molts anys i que realment en aquest moment doncs s'ha pogut materialitzar, perquè hi ha hagut voluntat política de fer-ho.
Dos apunts. Les obres de la biblioteca quan començaran?
Espero que a principi d'any, espero.
Ara, hi ha hagut un cert retard en això?
Hi ha hagut un cert retard i estem a, precisament avui vaig a la Diputació a signar el conveni econòmic que ens permetrà doncs també la injecció econòmica per materialitzar el projecte.
S'ha de preguntar si és més complidora la Diputació que la Generalitat.
Deixem-ho aquí.
O sigui, la Diputació ha ajudat o ho ha fet de coixí en moltes coses?
Sí. Bueno, nosaltres no podem negar que tenim el pla de concertació amb la Diputació que puja doncs, a aquest muntant d'un milió d'euros que ens està ajudant en projectes tan importants com és la biblioteca, com és la revisió del catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic, com és totes les qüestions que afecten a l'oficina d'informació turística, a la restauració del Teatre del Prado. Tot això és possible perquè hi ha hagut un acord amb la Diputació, més enllà de tot el que està fent la Diputació pels museus, que també és una història llarga i que hem de materialitzar, que hem d'inaugurar el 2014.
Perquè els terminis, bé, en el cas dels museus semblen ja més, diguem-ne, més afinats respecte a l'última intervenció que va fer la directora. El dilluns presentaran també vostès els resultats de les troballes arqueològiques.
Molt interessants.
Molt interessants. Que han trobat les actes dels referents allà.
No perquè ens remuntem a èpoques anteriors.
Ah, però mirin com s'han conservat, doncs. Molt interessant el que s'ha trobat.
Molt interessant el que s'ha trobat. Crec que Sitges tornarem a ser un referent en arqueologia.
La podrem exposar?
Tant de bo. S'hauria de quedar Sitges i exposar Sitges.
D'acord. Per què ara surt tan recurrentment aquest missatge? S'hauria de quedar Sitges, com ha estat la iniciativa, per exemple, de l'etapa de l'any? S'hauria de quedar Sitges allò que ha nascut de Sitges?
Perquè moltes vegades hem fet coses que per naps o per cols...
Algú ha estat més hàbil que nosaltres.
Ha acabat marxant de Sitges. I no hauríem de permetre que això passi més amb allò que creiem que és interessant, que té valor, que va lligat amb la nostra idiosincràsia, amb la nostra manera de ser.
Una qüestió també, a partir del darrer ple municipal, Bacardí es podia deixar anar una miqueta més amb el lloguer del Mercat Vell?
Bacardí, més enllà del lloguer, col·labora amb moltes altres qüestions de Sitges. Amb moltes altres qüestions en l'àmbit festiu, en l'àmbit cultural. No ho oblidem. No tot és el lloguer. No tot és el lloguer del Mercat Vell.
Però què creieu?
Sempre es pot demanar més. Està clar. Però pensem que també està col·laborant com a empresa, patrocinant i estant al costat de moltes altres iniciatives, sense no fa masses dies, la finalització del certament Tasta Sitges,
sí.
Per dir alguna cosa.
Hi ha el Festival de Cine fa 4 dies.
Iniciativa del sector privat, el Festival de Cinema, que per cert ha estat un èxit, que hem incrementat venda d'entrades,
públic.
Hem incrementat públic, recaptació, per tant en temps difícils a Sitges es generen bones notícies, i bones notícies en el camp de la cultura, en el camp del patrimoni, en el camp turístic. Estem bé, anem bé, però hi ha molt de camí a recórrer.
Feia temps que no ho dèieu, això, de l'anem
bé. Perquè estàvem en una situació...
Vaja, no recordava jo que ho haguéssiu dit en cap moment.
Perquè Sitges estàvem en una situació realment de col·lapse que necessitava d'unes mesures, en aquest sentit, molt rigoroses que s'havien de prendre. Ara es comença a veure el resultat de la duresa que hem passat tots plegats.
Són les 11. Anem bé. Vamos bien, en versió castellana. Alcalde, fins d'aquí un mes.
Fins d'aquí un mes.
Tornem en 5 minuts. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.